Bona tarda. A les 4 us parla Lluís Sabater. El Departament d'Educació de la Generalitat desplegarà 26 nous instituts d'escola al curs vinent 2020-2021 a Catalunya. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat aquest dilluns la continuïtat d'aquesta aposta, iniciada el curs 2004-2005, quan es va crear el primer centre públic de continuïtat educativa entre infantil, primària i secundària, fins als 53 que hi ha en funcionament. Amb aquests nous centres ja seran 79 instituts a escola arreu del país. Continua sense èxit la cerca del boletaire de Rosselló desaparegut dijous passat a Viacamp. Avui el dispositiu s'ha desplaçat en una zona de barrancs i difícil accés. Informa des de Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
La recerca de l'home de 94 anys i veí de Rosselló que va desaparèixer dijous passat mentre buscava bolets amb el seu fill a la zona de Lliterà, al terme municipal de Viacamp i Lliterà, a Osca, continua sense èxit. Això sí, ahir vam tenir una novetat important. Es van trobar les seves ulleres i el bastó. Avui el dispositiu s'ha desplaçat a una zona de barrancs i difícil accés. Els principals problemes són l'orografia del terreny, la gran massa forestal i que es fa de nit abans de les 6. El dispositiu està format per voluntaris, guàrdia civil, bombers, protecció civil i agents per a la protecció de la naturalesa. També hi participa un helicòpter de la Guàrdia Civil que sobrevola el terreny a baixa altura, a més d'una unitat canina del cos.
Més coses, el nombre d'usuaris de la Via Verda a la Vall de Fafan es podrà comptabilitzar a partir del 2020. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha instal·lat aquesta setmana ecocomptadors a la instal·lació de Vilafallet, a Aldover i en algun punt de la Via de Tortosa. Ràdio Tortosa, Núria Mora. Bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un sistema que permetrà conèixer el nombre de ciclistes i vianants que utilitzen la Via Verda en un període de temps concret. Els comptadors, sostenibles i d'alta tecnologia, diferencien entre vianants i ciclistes i poden identificar també el sentit de la circulació. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha instal·lat ecocomptadors en tres punts de la Via Verda per quantificar-ne l'ús i impulsar millores a partir d'aquestes dades. Els tres comptadors ecològics s'han situat a Tortosa, Aldover i Benifallet. Han costat 16.000 euros i els ha finançat l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Ho explica el vicepresident de l'ENS Comarcal del Baix Ebre, Jordi Jordan.
L'objectiu de fer esta nova millora a la Via Verda és tindre dades de manera oficial perquè a partir d'aquí després podem aconseguir més subvencions en diferents administracions superiors i sobretot també promoure més, no, l'ús de la Via Verda i fer millores en definitiva en funció de l'ús, no, que sapiguéssim a partir, no, d'estos ecocomptadors.
L'ENS comarcal també preveu il·luminar un tram entre Tortosa i Roquetes perquè es pugui usar de nit. Enguany s'ha arranjat un tram de ferm al mes entre Tortosa i Xerta i s'ha instal·lat wifi gratuït a l'estació de Benifallet per garantir la seguretat dels usuaris, ja que és una zona sense cap mena de cobertura mòbil. L'any que ve es preveu iniciar les obres per connectar la Via Verda des de Tortosa fins al Delta de l'Ebre per l'antiga via del Carrilet. La inversió superarà els 600.000 euros.
Completem el butlletí explicant que el sergent de la Guàrdia Civil que va rebre l'impacte d'una cadira quan es disposava a entrar a l'Institut Kerkus de Sant Joan de Vilatorrada ha admès que sabien que havien d'entrar a aquest col·legi dos dies abans. L'advocat de la defensa, David Caselles, ha explicat que es tracta d'una revelació important, ja que fins ara sempre s'havia dit que s'havia reagrupat els agents el mateix dia i des d'allà s'ha dit on havien d'anar.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Us faré una confessió. Una de les il·lusions de venir a treballar el dilluns, una de les alegries de venir a la feina, és, al marge de veure els companys, especialment a la Isabel González, amb qui...
I a mi!
A tu menys. No, també. També en el David Valverde, però més a la Isabel González. Una de les il·lusions és trobar-te amb gent que, amb qui t'entens, amb qui no et discuteixes, qui mai es baralla, qui mai...
Amb tu!
De fet, sí, amb tu. Veure, bueno, una gent que és tot bon rotllo i tota satisfacció i alegria. Amb tu! també i amb qui, bueno, és tot, bueno, una cosa de dir, bueno, espero que arribi el divendres a les 6 i ja vull que sigui dilluns a les 4 per estar amb tu i amb tu també, Valverde. És una de les gràcies. Bueno, i amb els companys de les emissores... No, amb aquests no, que no ens veiem. I total, per lo que ens parlem, quan la meitat de dies no els hi faig reunió. Vull dir que, al final, és una de les gràcies d'estar. I ara que ens posem tots així, com època nadalenca, doncs per què no dir-ho? Aquest programa és una gran sobretaula de Nadal, un indret de debat, de diàleg. És com un fòrum de cultura. El Fòrum de les Cultures del 2004, doncs el 2019, més o menys. Això és el Far, una mica. Com esteu? Nosaltres bé, amb ganes de que sigui ja les 4 i 5 minuts, de poder començar a explicar-vos les coses que hem preparat pel programa d'avui, que no en són poques, i de sentir els convidats que, bueno, que passaran pels nostres micròfons al llarg de les properes dues hores parlant-nos de coses relacionades amb el mar, la sostenibilitat i totes aquestes històries. En tot cas, amb moltíssimes ganes de que interaccioneu amb nosaltres, de que relacioneu amb el Far i que ho feu a través de les xarxes socials. El Twitter, @via_verda, el Twitter, @via_verda, o bé a través de Facebook, on també pengem coses, d'Instagram, menys dinàmics, però també ho som una mica, i si no, a través del correu electrònic de tota la vida, alfarlaxarxa@gmail.com. Salutacions cordials de l'equip de programa, que són en David Valverde, amb tu, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, amb tu, i jo mateix. Estarem amb vosaltres, fins les 6 en punt de la tarda. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Esto de la cumbre del clima, al final, como decía mi abuela, más huevos que cesta. Más expectativas que soluciones. La verdad es que, para ser optimistas y positivos, podríamos decir que ha sido un pequeño fracaso, por no decir que ha sido un gran fracaso, que ha generado más emisiones, más CO2 y más contaminación que no el que se van a evitar a raíz de los acuerdos. Esta es la sensación generalizada, al menos a nivel ciudadano, pero las ONGs, las organizaciones medioambientalistas, la gente que ha estado trabajando allí intensamente durante estos 15 días, los que han trabajado, no los que han ido de reunión, que estos no han trabajado, los que han trabajado de verdad, ¿qué piensan? Pues, entre otros, ha estado allí durante todas estas jornadas Raquel Montón, que es responsable de campañas de clima y energía de Greenpeace. Raquel, buenas tardes, bienvenida.
Pues muy buenas tardes y bien hallada.
Oye, yo lo he definido a nivel ciudadano. Yo no sé si a nivel de los que habéis estado trabajando, de los que habéis estado reivindicando, de los que habéis puesto muchas esperanzas en esta cumbre, la sensación es la misma.
La sensación es la misma, o diría yo que peor. Es decir, expectativas todas, porque estamos ante una emergencia climática, no se puede decir ya más alto, la ciencia no puede hablar más claro, la sociedad no puede estar más en la calle, la juventud no lo puede estar pidiendo día tras día, y los logros conseguidos, yo diría que ninguno, no pocos, ninguno. Entonces la conclusión es, no es que es decepcionante, es que es inadmisible e inaceptable el que hayamos estado 15 días discutiendo los políticos en nombre algunos o se notaba o se sabía o se ve influidos por los intereses de los grandísimos contaminadores. Hemos estado 15 días hablando de cómo traficar con el carbono y cómo ganar dinero con él en vez de cómo de verdad ser ambiciosos y reducir las emisiones, y esa es la realidad dura y cruda de esta cumbre del clima, que por otro lado, si tengo que sacar una o tenemos que sacar una lectura positiva, es toda esa movilización social, toda esa conciencia, toda esa presencia en los medios de comunicación, en unos y en otros, que yo creo que sí que nos une a todos, ¿no? En ese lenguaje y esa necesidad de actuar.
intentando encontrar algún brote verde, si es que lo hay, parece que la actitud de la Unión Europea es sensiblemente mejor que la de otros países del mundo como China, Estados Unidos, Brasil o algunos países asiáticos también.
Sí, aquí el asunto de los buenos y malos es muy recurrente. Y por decir esa parte de alguna manera positiva y sin que la Unión Europea no se la pueda tildar de otras cosas, porque, por ejemplo, la ambición que ha mostrado y que ha tenido la oportunidad de que fuera mayor durante este tiempo, porque se ha celebrado un Consejo Europeo especialmente sobre cambio climático y sobre cómo aumentar la ambición de la Unión Europea, el Green New Deal que se ha presentado, no ha sido lo suficientemente ambicioso y concreto como para arrastrar a esa COP que estaba tirando desde otro lado. También por decir algo en positivo de la Unión Europea y también de otros muchos países, porque realmente aquí los que están luchando y duro son esos pequeños países más vulnerables, los estados insulares que están viendo como su territorio no solo se pierde, sino los derechos humanos de sus poblaciones se ven vulneradas, ¿no? No solo hay que poner a unos a los grandes, ¿no?, tirando. Pues sí, gracias a ellos, una de las cosas, yo hablaba antes de los mercados de carbono, de ese tráfico de carbono, ¿sí?, que no se ha aprobado al final, entre otras cosas porque se pretendían aprobar sin ningún tipo de salvaguarda, es decir, con la posibilidad de que la vulneración de los derechos humanos campara a sus anchas y la integridad ambiental, es decir, la indefensión de todos nuestros ecosistemas, fuera manifiesta. Eso no ha seguido para adelante, a ver qué pasa el año que viene, volverán a retomarlo, pero de momento la cosa no ha entrado, cosa que es una buena noticia. Yeah. Alucinante, y permitirme la confianza, que en el seno de Naciones Unidas, donde los derechos humanos son la piedra angular, se estuvieran o se planteen propuestas en las que no se contemple eso como línea roja elemental. Entonces, desde ese lado, podemos estar contentos, no es la palabra, es decir, bueno, no nos han arrasado, efectivamente, eso es lo que hemos ganado en esta COP, ¿no? Que nos hayan llevado de momento y todavía por delante a los derechos humanos de la gente.
A mí el resultado me genera dos inquietudes fundamentales. La primera es, realmente, cuando se habla de los gobiernos, se habla en teoría de los representantes de los que están en la puerta. Es decir, en la mayoría, bueno, en buena parte de los países que estaban ahí representados, los presidentes y los ministros no han entrado con una escopeta en el Parlamento y se han hecho con el poder. Es decir, han sido votados precisamente por la sociedad de su país los que les pedían que llegaran a un acuerdo, la cual cosa me hace dudar sobre el simpático, por un lado. Y por otro, cuando se dice el año que viene ya lo retomaremos, a mí me genera muchas dudas, porque si no hemos sido capaces de hacerlo ahora, ¿qué elementos tenemos el año que viene para hacer lo que no hemos hecho estos días?
Pues contestando a la primera y luego recogiendo la segunda, ¿no? La primera, pues es verdad, los gobiernos que negocian allí son los gobiernos elegidos, bueno, son los de todos los países del mundo. Hay algunos más democráticos, sí, que otros, y hay algunas sociedades que votan en función de unas cosas y de otras. Pero son esos gobiernos los que allí están negociando. Y no olvidemos que hay grandes corporaciones supranacionales y multinacionales que viven no solo del mundo del combustible fósil en todos sus aspectos, desde la extracción, la generación, el quemarlos, el venderlos, el utilizarlos, toda la industria asociada a esos combustibles fósiles. Estoy pensando en la industria de la automoción. Es decir, cuando hablamos de macro compañías que son supranacionales, también soportan y empujan a multitud de gobiernos en una dirección. Y eso es lo que se ha visto allí. Ellos también negocian, ¿no? Esos gobiernos también negocian a favor de sus grandes compañías. Unos por debilidad, porque son mucho menos poderosos que esas grandes compañías, yeah, y otros porque esos gobiernos están soportados por esas grandes compañías. Y eso es lo que Greenpeace ha criticado, no solo Greenpeace, pero desde luego yo que le pongo voz a esta organización, hemos criticado las negociaciones. Claro que deben ser multilaterales. La multilateralidad es la esperanza, la cooperación internacional, pero tienen que estar fuera todos esos grandes intereses para que esto dé buenos resultados. Y cogiendo tu segunda pregunta, si nos va a dar tiempo, sí, ¿no? Si posponerlo el año que viene, pues efectivamente estamos en el borde del precipicio. Esta vez casi ya nos hemos caído, hemos frenado en el último momento del último minuto del partido, dos días después de cuando lo que teníamos que haber empezado esta misma COP es a dar pasos acelerados hacia atrás. y estamos posponiendo la decisión hasta el año que viene, pues pinta muy mal realmente. Pero no solo las decisiones para salvar el planeta, por decirlo en grandes palabras, están en manos de los políticos, que lo están, y de los gobiernos también están en manos de la sociedad, los que voceamos en las calles, pero también las decisiones de inversión, pequeñas, grandes, medianas, de muchos bolsillos y muchos fondos de inversión, de muchas pensiones de todo el mundo, que están dirigiendo su capital hacia otras economías, y también hay decisiones políticas que se toman a nivel de gobierno y en cada país, que también pueden empujar en esa dirección. Luego, ni mucho menos podemos tirar la toalla, y claro que hay mucho trabajo por hacer desde hoy, desde mañana, hasta 365 días al año que tiene, hasta la siguiente COP.
Pues ese es el compromiso que nos cogemos, trabajar hasta la siguiente COP para que todo llegue mucho mejor. Raquel, muchísimas gracias por habernos atendido y buen trabajo. Que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Connectem amb l'actualitat.
Un quart i un minut de 5 de la tarda. Comencem a fer un cop de l'actualitat. Isabel, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda. I avui comencem explicant una decisió de l'Ajuntament de Barcelona que ha retirat els cartells de Tsunami Democràtic que s'havien posat a diferents marquesines de transport públic i municipals.
L'anunci de Tsunami Democràtic per animar a participar de la mobilització pel proper dimecres 18 de desembre ha aparegut en parades de bus de Travessera de les Corts, Passeig Picasso o també plaça Urquinaona. Un total de 6 marquesines han aparegut amb aquests anuncis que l'Ajuntament de Barcelona ha acabat retirant poques hores després de la seva aparició, ja que, segons han explicat, es tracta de publicitat no contractada i posada sense permís. Alguns grups municipals, com és el cas del Partit Popular, ja havien criticat aquesta acció a través de les xarxes socials. Per la seva banda, l'Ajuntament subratlla que no es tracta d'un fet aïllat i que no és la primera vegada que viuen un episodi similar amb d'altres col·lectius reivindicatius. És per aquest motiu que, diuen, no aniran més enllà, ja que tampoc es detecta, si no es detecta qui ho ha penjat en el moment, doncs el fet es considera de procedència anònima. El dispositiu especial de seguretat per garantir que el partit es pugui disputar ja està preparat. De fet, fonts policials asseguren que veuen no probable, però sí possible, una invasió de camp.
Veurem. Jo crec que aquest partit, al final, al marge del futbol pròpiament dit, està generant unes expectatives socials i polítiques que, bueno, que faran que estiguem molts enganxats a la tele, com a mínim.
Suposo que aquest és un dels...
Minuts abans. Doncs, bueno, ja ho explicarem. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Adéu, adéu. I 85 milions d'euros és el total del nou pla municipal de la Diputació de Tarragona pels propers 4 anys, que s'ha presentat avui, per cert, Daniel.
Una de les principals novetats és que a l'hora de repartir aquests 85 milions es tindrà en compte si la localitat té municipis agregats o entitats municipals descentralitzades, EMDs. La inversió cap a aquests municipis de la demarcació serà la màxima històrica de l'ENS i per primera vegada es planificarà 4 anys vista, des d'enguany i fins al 2023, i no anualment com es feia fins ara. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha afirmat que això permetrà que els ajuntaments puguin fer una previsió a mitjà termini.
Nosaltres plantegem el Pla d'Acció Municipal com un pla de mandat. Per tant, demanem als municipis que utilitzin aquest PAM no només com una font de recursos, sinó també com un instrument de planificació estratègica en base a la seva autonomia municipal. I, per tant, a diferència dels anteriors PAMs en què els municipis havien de demanar, doncs, any rere any les accions que volien fer, ara els hi demanem que ho planifiquin a mig termini, amb aquests 4 anys vista.
Com a novetat, els diners que rebin els consistoris tarragonins del Pla d'Acció Municipal de la Diputació també els podran destinar al sanejament de les finances municipals, així com, evidentment, per a noves inversions i despeses corrents.
I a les Terres de l'Ebre, la Generalitat destina 1 milió d'euros a subvencionar 29 projectes de desenvolupament local. Lluïsa.
El Departament de Presidència de la Generalitat ha atorgat 1.030.237 euros a 29 municipis de les Terres de l'Ebre amb una població inferior als 2.000 habitants per subvencionar inversions destinades a la millora del desenvolupament local. Entre la tipologia dels projectes subvencionats es troben projectes de creació de rutes turístiques, adequació d'infraestructures turístiques, com oficines o centres de serveis al visitant, implantació de zones d'aparcaments, millora de carrers i equipaments cívics i esportius, actuacions que milloren la connectivitat digital, actuacions d'estalvi energètic amb el canvi de lluminàries a tecnologia LED o bé instal·lacions de calderes de biomassa en edificis municipals i també altres millores adreçades a impulsar econòmicament aquests municipis de menys de 2.000 habitants. Els municipis beneficiaris d'aquestes subvencions són 6 de la comarca del Baix Ebre, 4 del Montsià, 8 de la Ribera d'Ebre i 11 de la Terra Alta.
I la Universitat de Girona entra al rànquing de les 100 universitats més sostenibles del món, Cristina.
La Universitat de Girona s'ha situat en 93a posició del rànquing mundial Green Metric que anualment elabora la Universitat d'Indonèsia a través de l'anàlisi de 780 centres de 85 països diferents. És la millor posició que ha assolit el centre gironí des de la seva incorporació al 2016 i ha escalat enguany 12 llocs respecte a l'any passat. A nivell europeu, la UDG ocupa la posició número 44. A nivell estatal la situa en 7a posició i és la segona universitat més sostenible de Catalunya. L'objectiu d'aquest rànquing és promoure la sostenibilitat entre centres d'educació superior d'arreu del món i l'avaluació té en compte 6 categories: energia i canvi climàtic, transport, educació, gestió de residus, infraestructures i ubicació i, finalment, l'ús de l'aigua.
I acabem explicant que el Vendrell s'adherirà a la xarxa d'habitatges d'inclusió social amb l'objectiu de facilitar el reallotjament de les famílies en situació d'emergència, Ivan.
Així ho ha explicat la regidora d'Habitatge i Serveis Socials, Montse Martín. Es tracta d'un programa amb el qual l'Ajuntament podrà llogar habitatges del mercat privat per destinar-los després a persones que tenen una resolució favorable de la Mesa d'Emergències de l'Agència de l'Habitatge. Martín ha recordat que actualment hi ha 13 famílies que pateixen una situació d'emergència econòmica i social per manca d'habitatge al municipi del Vendrell. Amb aquest programa, però, la regidora ha assegurat que s'obre una nova possibilitat per poder allotjar aquestes persones, diu, en un habitatge digne i que podran pagar. Des del consistori també han fet una crida als propietaris de pisos buits perquè s'adrecin a la borsa d'habitatge i a la borsa de mediació. La proposta es sotmetrà demà a votació al ple municipal i d'aquesta manera el Vendrell serà el 5è municipi de la demarcació de Tarragona en adherir-se a la xarxa d'habitatge d'inserció social.
I molta atenció perquè aquesta setmana arriba amb dos canvis de temps importants. El primer l'estem vivint ja a dia d'avui, però el gruix arribarà la tarda i vespre de demà dimarts, i és que s'esperen l'arribada de ruixats que han de pentinar la península entrant des de Galícia i perdent-se per la Mediterrània. El canvi més gran, però, es produirà dijous, divendres, de cara al cap de setmana, on s'esperen ruixats més intensos i baixada sobtada de les temperatures. A grans trets, aquesta és la previsió del temps, però, evidentment, a nivell marítim, doncs, hi ha algunes variacions a tenir present. És per això que, com cada tarda, saludem el Servei Meteorològic de Catalunya i, en concret, avui, a l'Ester Batall. Ester, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades per aquest vent de component sud i est a la costa, dominant el vent de llevant a la costa central i daurada i entre sud i xaloc a la costa brava, on el mar està més alterat, amb maró i mar de fons. A la resta de la costa dominarà el marejol. De cara a demà, doncs, s'iniciarà el dia encara amb aquest vent de components sud i est al llarg de la costa, però entre mig matí i migdia tendirà a girar i s'imposarà el vent de components sud i oest, en conjunt amb domini del llebeig, especialment cap al sector central de la costa i del migjorn a la costa brava. A més, l'estat de la mar s'alterarà força. Ja durant el matí parlarem de maró general i àrees de forta maró a la costa brava, amb mar de fons que també arribarà arreu. De cara a la tarda es mantindrà aquesta forta maró a la costa brava i maró a la resta. I d'altra banda, avui parlem d'un cel molt tapat per núvols baixos. De cara a demà la nuvolositat augmentarà en general i parlarem d'un sistema frontal que creuarà el territori i durant les zones centrals del dia podrà deixar precipitació de caràcter feble en conjunt a punts de la costa, tot i que en d'altres sectors, com per exemple el Pirineu i Prepirineu, podrà ser una mica més extensa, continuada la precipitació també més intensa. Però a la tarda ja sí que amb el front creuant parlarem de precipitació una mica més significativa també a punts de costa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Doncs molt bona tarda. Aquesta és la previsió del temps. Per cert, un temps càlid, eh? Encara estem a tardor, però certament estem passant una tardor molt poc freda. Excepte alguna jornada puntual, alguna setmana en què les temperatures han baixat de manera sobtada, certament, i aquesta setmana ha estat un exemple, el temps està sent molt benigne en general a tot el territori. Que, per cert, ara que hi som posats, i ja per acabar, som a la setmana, darrera setmana, de disminució d'hores de llum. A partir del proper cap de setmana tornarem altre cop a guanyar minuts de llum al dia, i per tant tindrem la possibilitat de veure com cada nit, com cada dia es fa de nit més tard. Hem de parlar de com saber l'edat dels peixos, de com saber-la a través de l'ADN, per tant ser més concrets, més curosos, més meticulosos i més precisos a l'hora de saber quina és l'edat d'un peix i a partir d'aquí poder prendre les decisions que considerem oportunes, sobretot pel que fa referència a la pesca, no? Si estem pescant peixos amb edat de reproduir-se o no, és el que volem parlar tot just després de dos quarts. I hem de parlar també del col·lectiu de vetlladors i vetlladores, de persones que treballen a l'educació pública sense ser professors ni professores. Aquests balladors i balladores són els que sovint estan oblidats en qualsevol procés de negociació. Nosaltres la veiem així fins a dos quarts. Ara venim.
Navega amb el Far.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'escala per lluitar contra la fam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de Davant, Cibarrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir. Yeah!
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. El quiosc, internet, socials.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Saber amb exactitud l'edat dels peixos per tenir una idea de quines mesures s'han de prendre a l'hora de restringir o no la pesca d'aquestes espècies. Aquest és l'objectiu de l'estudi que s'ha elaborat des de l'Institut de Ciències del Mar i que ha permès fer estudis epigenètics dels peixos amb la voluntat de ser més precisos en la seva edat i, per tant, determinar si s'han de no de pescar. Qui ha fet aquest estudi? Doncs, bàsicament, dos investigadors. Per una banda, la investigadora, que és qui ha liderat l'estudi, Daphne Anastasiadi. Daphne Anastasiadi, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Lo primero que creo que deberíamos explicar es qué es un reloj epigenético.
Un reloj epigenético es un conjunto de sitios de secuencia del ADN, o sea, son las citosinas, una de las bases del ADN, que se metilan o no, y un conjunto que cambia con la edad, o sea, la metilación de estos sitios va bajando, aumentando o disminuyendo, y un conjunto de estos que los elegimos nosotros puede predecir la edad de un organismo, la edad biológica.
Este es un descubrimiento que hasta ahora no se conocía y, al menos en peces, nunca se había utilizado, nunca se había aplicado.
Bueno, la verdad es que se ha desarrollado en humanos en 2013 y ha sido un descubrimiento fantástico porque han desarrollado un reloj que predice la edad en todos los tejidos y con una precisión de 96%, o sea, es increíble, mucho mejor que lo de antes, pero... Y se ha aplicado en algunos mamíferos, como en ballenas o en chimpancés, pero nunca se había aplicado en peces. Y en peces es que, bueno, en humanos tiene sus aplicaciones por la biomedicina y ¿sí? por cómo envejecemos, etcétera. Pero en pesquerías es muy importante porque la edad es un parámetro clave para todos los estudios de poblaciones, de conservación y de gestión y todo eso. Y en peces no se había hecho nunca.
Es importante saber la edad de los peces, tener una idea de qué edad están teniendo las molas de peces que se pescan, sobre todo para la gestión, es decir, para saber si estamos pescando peces en edad reproductiva que ya han superado esta edad o que todavía no han llegado, ¿no?
Claro, es justamente por eso, porque los peces del océano, o sea, no podemos muestrear todos los peces que hay. Entonces, vamos a pescar, bueno, los que se pescan de los barcos y los científicos van a usar estos datos para inferir, ¿no? El stock del océano. Entonces, de estos peces que pescamos, nos gusta saber la edad y el sexo y todos estos parámetros de poblaciones para poder estimar bien qué pasa de verdad con esta población, si en qué estado está.
Si la cantidad responde a la calidad de sus elementos, de cada uno de los ejemplares, o bien estamos pescando, por ejemplo, pues crías, que seguro en un futuro nos acabará provocando una falta de estas especies. Este es un descubrimiento que hacéis básicamente o que desarrolláis en lubinas de piscifactoría. Me hablabas también de los humanos, de los mamíferos. ¿Es aplicable a todas las especies?
Esa es una gran pregunta y se hace mucha investigación pidiendo financiación para hacer un reloj epigenético en todos los animales. Hay algunas diferencias entre especies. Hasta ahora se ha hecho en humanos y en algunos mamíferos como las ballenas, los ratones, los...
otros animales.
Sí, otros animales mamíferos que nos gustaría saber para su conservación, ¿sabes? Importantes como especies claves en la ecología. Pero, y ahora no, lo hemos hecho nosotros en peces, pero no se ha hecho en otros vertebrados. Y es que no se sabe.
Claro.
Pero según los datos que tenemos, lo más probable es que exista también en reptiles, en tortugas, en todos los vertebrados. Eso sería lo más probable y se está investigando.
Hasta ahora, ¿cómo se investigaba, cómo se conocía la edad de los peces? ¿Cuál era el método utilizado?
En peces se usan los otolitos y las escamas, que son estructuras que hacen como anillos. Es como los árboles, ¿no? Que según la temporada y según el año se forman como círculos.
Sí.
Y a partir de eso se puede decir la edad. El problema es que los otolitos, por ejemplo, son unas estructuras de esqueleto de la oreja, dentro de la oreja, pero son muy pequeños. Entonces, en algunos peces son muy frágiles, se pueden romper, y hasta si en algún pez lo puedes extraer, pero después tiene que haber personal muy bien cualificado para poder leer estos otolitos. No lo puede hacer cualquiera, tiene que hacerlo alguien con mucha experiencia. También en especies tropicales, No se puede hacer directamente, porque como no hay diferencia entre temporada, no hay invierno y verano,
claro.
Entonces no se forman los círculos, entonces no puedes decir la edad directamente.
Entiendo que este nuevo sistema, este reloj epigenético, es más, evidentemente, más fiable y más sencillo, o no es así. Es decir, ¿se puede hacer directamente desde el barco o con un ejercicio básico de laboratorio, o estamos hablando de un proceso complicado, tecnológicamente caro, que requerirá mucho tiempo?
Bueno, no se puede hacer en el barco, pero se podrá como desarrollar un kit de biología molecular relativamente básico. O sea, que un laboratorio de biología lo podrá hacer sin problema. Y que lo importante es que va a poder ser como mucho más universal. Por lo que decía de los otolitos, tiene que haber una persona que sabe los otolitos de la sardina, por ejemplo, o del atún. Pero con este método, en cualquier laboratorio de biología molecular puede aplicar el mismo proceso para cualquier especie, y sin algo técnicamente diferente de un proceso estándar, y decir la edad de muchos peces, de muchas especies.
Los otolitos, por cierto, son pequeñas estructuras que están en el oído interno de los peces. Lo digo porque lo hemos nombrado en diferentes ocasiones, y está bien que quien nos escuche lo sepa. Estamos hablando de unas pequeñas estructuras en el oído interno de los peces. Imaginad lo que significa ir a buscar estas piezas. Dani, te agradezco mucho que nos lo hayas contado. Importante descubrimiento. Veremos cuánto tarda en tener una aplicación generalizada. Esperemos que pronto. En todo caso, estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Més o menys ens ha quedat clar que és un rellotge epifanètic, i també ens ha quedat clar com es mesurava fins ara l'edat dels peixos. Però hem dit que aquesta mesura té una utilitat pràctica a l'hora de prendre decisions en matèria pesquera. Volem seguir aprofundint en aquesta troballa. El professor Francesc Pifarrer, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I primer de tot, felicitats. Ho fèiem ara fa una estona amb la seva companya, la Dafni Anastasiadi, però també ho fem amb vostè.
Quina aplicació se li pot donar a un descobriment o als resultats d'aquests estudis a nivell pràctic?
Bueno, l'aplicació seria, òbviament, la determinació de l'edat dels peixos, que ara fa, suposo que ja han explicat, per mètodes basats en la mesura de l'anàlisi millotip dels otòlits, sí, aquestes estructures que hi ha en el cap dels peixos, dins del cap dels peixos.
Per tant, per saber l'edat dels peixos i prendre decisions, ens deien també, en matèria pesquera, és a dir, a l'hora de decidir la quantitat d'esforç o no que poden fer les embarcacions, de en quin moment es troba l'espècie, si està sent sobreexplotada o no, si s'està pescant de manera massa temprana o no. Per què ens deien que aniria? Però explique'ns-ho vostè.
Sí, això, sí, bàsicament és això. O sigui, quan es fan les campanyes oceanogràfiques o pesqueres per determinar els estocs que hi ha i en quina situació es troben, una de les coses que es fa és fer el que se'n diu les pesques experimentals, en el sentit que s'agafen peixos, mostres de peixos, en diferents localitzacions geogràfiques, diferents profunditats, diferents àrees, etc. I llavors es miren diverses coses d'aquests animals. Però la més fonamental de totes és la talla, i a partir d'aquí en mostra el sexe, també es mira obrint els animals i mirant si els seus òrgans reproductors, les gònades, són testicles o ovaris, concretament el sexe, i es mira també l'edat. Perquè per l'edat, a base de les freqüències de les talles, es pot inferir l'edat, però la forma que hi ha fins ara més fiable de fer-ho és, de fet, mirant aquestes estructures que els deien els otòlits. També es poden mirar les escates dels peixos. No en totes les espècies, però si en algunes es pot fer servir escates. Però el que més comunament es fa servir són els otòlits. Llavors, això serveix de saber, coneixent la relació entre edat i talla, això permet conèixer l'estructura, la demografia de les poblacions, i per tant això es pot, aquestes dades s'incorporen a models que serveixen per després prendre decisions sobre l'estat d'aquelles pesqueres. Si hi ha més abundància de peixos, n'hi ha menys, quina estructura de la població tenen, i per tant, en base a l'estructura de la població, saber doncs el potencial reproductiu d'aquest estoc d'aquella població en concret. No? Per tant, té molta... conèixer l'edat, en definitiva, té molta importància per al maneig de les pesqueres i també, a banda de les pesqueres, també en biologia de la conservació.
I posaré un exemple pràctic real perquè tots ho entenguem, El peix blau, sardina i seitó, per exemple, s'ha detectat a la Mediterrània amb quantitat ja la mateixa que fa uns anys, però que aquest seitó i aquesta sardina és d'una mida sensiblement més petita. I aquí es barallaven dues possibilitats. Per una banda, que la manca de nutrients que fessin que tingués alimentació i que, per tant, en aquest sentit, creixessin menys, no?, sumat a l'estrès de l'entorn marí en el qual viuen, i per l'altra, el fet de que s'estigui pescant diguéssim, mides massa grosses i que, per tant, cada vegada el que quedin siguin les cries i, per tant, estiguem d'alguna manera treballant perquè en un futur no n'hi hagin. Si ens pesquem les mares, per entendre'ns, que són les ponedores d'ous, doncs, evidentment, d'aquí uns anys no quedaran sardines. Amb el seu sistema, sabríem exactament quina part de les dues té més força, no? Al conèixer l'edat dels exemplars, sabríem si pesquem massa d'hora elements importants per l'espècie.
Sí, perquè hi ha una relació entre l'edat i també l'edat. O sigui, la talla i l'edat van juntes. El que passa és que segons això passa com les persones, no? En certa manera, segons les condicions ambientals en les que es troben aquestes poblacions, doncs pot ser que hi hagi més aliment disponible, menys aliment, i llavors peixos de la mateixa edat, de la mateixa classe d'edat, poden tenir, òbviament, variacions en talla. No? Per tant, això és molt important, conèixer l'estructura de l'edat i de la població. I llavors hi ha una relació també entre l'edat dels animals i el moment en què poden començar a reproduir-se. Per tant, el que es mira són les piràmides d'edat, i en aquestes piràmides d'edat es pot saber la part de la població que hi ha arribat a edat reproductora, que en molts casos, també cal dir, això depèn de condicionaments estacionals, és a dir, no perquè hagin arribat a la talla de reproducció vol dir que s'ha reproduït en aquell moment, sinó que s'han d'esperar en molts casos, sobretot en espècies de latituds com la nostra, no? Temperades, doncs, que hi hagi unes condicions de temperatura i de fotoperíode, d'hores de llum i de dia, que hi ha, que són necessàries, no?
Aquesta tècnica és aplicable a la majoria de peixos? Jo dic perquè la dels otòlits ens explicava la Dafni que, per exemple, els peixos tropicals no serveix massa, perquè la...
Com, perdó? Pot repetir la pregunta?
Sí, sí, si el rellotge epigenètic és aplicable a la majoria d'espècies.
Sí, el rellotge epigenètic, o sigui, els otòlits hi ha algunes espècies en què pel tipus de creixement que tenen o pel tipus de llocs on que viuen no funcionen bé, per diverses circumstàncies, no? Per exemple, les espècies que viuen en zones on no hi ha fluctuacions temporals importants de creixement, és a dir, que la taxa de creixement del peix és sempre molt igual al llarg de l'any, aquí això, les marques d'aquestes de creixement són molt poc pronunciades o en alguns casos inclús inexistents o molt difícils de veure, i llavors, per tant, la tècnica dels otòlits no serveix. En canvi, nosaltres pensem que al ser una cosa lligada a la biologia pròpia de l'animal, les variacions epigenètiques, doncs això s'ha de veure, però nosaltres pensem que això és una cosa que és universal, que pot ser universal en els peixos, perquè de fet, aquests rellotges epigenètics s'han començat a desenvolupar en vertebrats, el primer va ser en humans, després s'han fet en diversos mamífers i alguna au inclús. El nostre ha sigut el primer fet amb un peix i amb un animal de sang freda, però de la mateixa forma que funciona des d'humans fins a una espècie de peix, no veiem per què no ha de funcionar els altres espècies de peixos. Que la resposta és que sí, que això és un mecanisme, o sigui, el fet que hi hagi canvis epigenètics associats amb l'edat, això és un mecanisme que passa des de peixos fins a l'home, passant pels tot el que hi ha entremig, no? Els amfibis, els rèptils, els aus i el resta de mamífers.
I també ens comentaven que a dia d'avui és difícil fer-ho directament sobre un vaixell. L'altre dia parlàvem amb l'Institut Espanyol de Oceanografia que els han donat uns ajuts europeus per començar a fabricar un nou vaixell oceanogràfic que en teoria hauria d'estar en funcionament l'any 2023. Creu que l'any 2023 podem incorporar aquest tipus d'estudis en aquest tipus de vaixells de manera que es pugui treballar de forma més directa?
Bueno, això és difícil de dir, senzillament perquè això no dependrà només de nosaltres. És a dir, nosaltres ara hem fet aquest primer pas, diguéssim, amb el desenvolupament del primer rellotge epigenètic en peixos, amb una espècie que hem triat, que és el llobarro, que té importància pesquera i sobretot en agricultura, i com que no sabíem si funcionaria en peixos o no, perquè la idea era la primera vegada que es feia amb un animal de sang freda i amb un peix, doncs vam agafar un animal en el que nosaltres poguéssim conèixer exactament la seva edat. I això era agafant un animal de granja, de piscifactoria, no? En el qual nosaltres sabem exactament l'edat que té des del moment del naixement i podem agafar peixos de 2, de 3, de 4, de fins a 10 anys, no?, que hem agafat. S'ha de dir que els de piscifactoria normalment no passen de 2 o 3 anys, diguéssim, perquè es venen al cap d'un parell d'anys, no? Però nosaltres, aquí en condicions experimentals, hem mantingut peixos per fer aquest estudi doncs, fins més enllà de 10 anys. Bueno, total, doncs que amb aquests peixos d'una edat coneguda hem pogut desenvolupar aquest rellotge i per això hem anat a un tret segur, no? Però ara estem ja fent estudis, el mateix estudi doncs fent servir altres espècies com per exemple el bacallà, no? El bacallà és molt important en pesqueres, sobretot a l'Atlàntic Nord, tot ell, i ara estem agafant mostres que ens acaben d'arribar de l'Atlàntic Nord per precisament fer el mateix, no? Desenvolupar un rellotge epigenètic amb el bacallà i a partir d'aquí amb altres espècies. Ja estem en un projecte de recerca que té l'objectiu de fer aquests rellotges en aquestes noves espècies. Si aquests funcionen, que esperem que sí, no hi ha res que indiqui que no hagin de funcionar, doncs llavors això es podria, com a tercer pas, no? El primer ha sigut la prova de concepte, fer-ho amb un llobarro, amb l'edat coneguda perfectament, sí. El segon serà fer-ho posant el bacallà, amb el lluç, que és, per exemple, una d'aquelles espècies que comentava abans, que costa molt de veure l'edat dels otòlits. Doncs si veiem que amb això funciona, un pas posterior més ambiciós seria ja fer, i això sí que aquí sí que hi ha un interrogant important, però seria fer un rellotge multiespècies, diguéssim, que servís per totes les espècies, no? Yeah. Independent de que fossin, perquè hi haurà gent del genoma dels peixos doncs, que estan molt conservats, i no només això, sinó que, a més, els patrons de metilació i de canvis de metilació amb l'edat doncs, estan conservats amb aquestes espècies, pot ser que sigui, no? Això ja dic, això és més difícil de dir, però si això passa, llavors tindríem a la nostra mà un rellotge universal per determinar l'edat dels peixos, que això es pot aplicar tant en pesqueries com en biologia de la conservació.
Doncs esperem que sigui realitat ben aviat. Francesc Piferrer, professor, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Estem en contacte. Que vagi molt bé.
D'acord, gràcies. Bona tarda.
Novetat del món de la ciència i de la investigació i temes redundants en el món de l'educació i de l'ensenyament, les queixes dels sindicats perquè el departament no presta prou atenció a algun col·lectiu del món de l'ensenyament, en aquest cas el dels vetlladors i les vetlladores. Aquest matí hi ha hagut roda de premsa del sindicat Ustec Estesc. Volem saber com ha anat aquesta roda de premsa. Saludem el portaveu d'aquest sindicat. Ramon Font, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Avui, de fet, Ustec ha parlat de tots aquells col·lectius que són presents a les aules, formen part d'aquest equip docent imprescindible, però que no són professors ni mestres, sinó que són educadors, persones que treballen per l'escola inclusiva, i dels quals sovint són els grans oblidats, tant pel departament com per les negociacions.
Correcte. De fet, tots hauríem de treballar per l'escola inclusiva si hi hagués un pressupost, no? I aquí hi ha col·lectius molt diversos. Pensa que fins i tot hi ha personal docent, per exemple, l'escola Oriol Martorell, però el gruix, diguéssim, a part del professorat de religió, que també és personal laboral, serien, doncs, tècnics d'educació infantil, tècnics d'integració social, educadores d'educació especial, educadores de llar d'infants, fisioterapeutes... Hi ha una varietat molt important i són un personal que realment ajuda molt a atendre la diversitat, a poder estar millor per les necessitats de cada infant. Nosaltres estem demanant diferents coses, no? Aquí, doncs, estem demanant, doncs, que acabi la precarietat que fa anys que està instal·lada. Pensa que, per exemple, ara que estan sortint tot lo de les oposicions d'ells, sí, doncs pensa que fa més de 10 anys que estan amb la precarietat instal·lades les TEIs, més del 75% de les TEIs actuals fa més de 10 anys que hi treballen, no? Ja. Pensa que de les 4.585 persones que hi ha de personal laboral, doncs 85 estan, diguéssim, en un règim com d'interinatge, no? Uh-huh. Llavors, avui hem volgut denunciar el malestar que hi ha per la incertesa de les oposicions. Clar. Unes oposicions que nosaltres sempre hem defensat que siguin doncs restringides, no? En el cas aquest de tot el personal, diguéssim, que porta tant de temps treballant, no? I ara s'han fet unes ofertes i hem, doncs, el 38% del personal laboral quan hi ha el 85%. Llavors també, doncs, estaríem parlant de tota la precarietat que hi ha amb la no cobertura de substitucions, que això és important, que no, per exemple, ara una persona del personal laboral es casa i aquest permís no es posa una substituta. Llavors tot això deixa a l'escola, doncs, com abandonada, és la paraula, no?, perquè moltes coses...
I de fet, amb una sobrepressió d'aquests treballadors que saben que en cas d'haver de demanar una reducció per paternitat o per maternitat o un permís de casament, com aquest que tu anomenaves, o qualsevol altra llicència que puguin demanar per qüestions de conciliació de vida laboral amb vida familiar, evidentment, al no ser substituïts, entren en un període de pressió per l'entorn, de pressió pròpia, de deixar desassistida aquest servei, i que ens situa en una situació de precarietat, jo crec que més important que no passa a l'empresa pública, a l'empresa privada, és a dir...
Sí, en aquest cas només tens raó en part, perquè la maternitat sí que es cobreix. El que no es cobreixen són les reduccions, per exemple. La maternitat és l'únic supòsit que es cobreix. Però també t'he de dir que no et falta gens de raó en la borsa, per exemple, que quan hi ha una maternitat es congela un nomenament o no se li dona nomenament a la persona que està en maternitat. Per això, per exemple, el personal funcionari interí substitut no li passa. I a més, per poder tenir un nomenament els hi fan renunciar a les 10 setmanes següents de permís, no? Que això és tot el que estaves dient tu, és exactament així, no? En aquest cas de la borsa també. Llavors, doncs, una mica la roda de premsa d'avui era per posar de manifest això i que una mica que s'omplen la boca de l'escola inclusiva, diuen paraules molt maques, i clar, sense l'escola inclusiva, sense un pressupost, sense cuidar el personal de suport educatiu, sense baixar ràtios, tot això és un brindis al sol, és ja paper mullat.
Doncs escolta'm, avui ha servit per posar aquesta qüestió damunt de la taula. Estarem atents a quin és, per veure quina és la resposta que dona el departament, si és que en dona, que no en tots els casos en dona, i esperem que amb l'arribada del nou pressupost el 2020, doncs tot això quedi resolt. Mentretant, Ramon, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i estarem atents aquesta darrera setmana de curs escolar a veure si hi ha algun tipus de novetat en aquest aspecte. Ramon, ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la queixa que han fet pública aquest matí els sindicats d'ensenyament a través del sindicat Ustec Estès i que nosaltres hem volgut recollir, conscients que al cap i a la fi l'ensenyament, l'educació és el futur del país i que és important tenir-lo ben amoblat perquè els nanos puguin aprendre i obtenir el màxim aprenentatge. Arribem així a les 5 en punt de la tarda. De fet, en 3 minuts arribem a les 5 en punt de la tarda. Tot just després el que farem serà parlar, entre d'altres coses, de la desaparició d'espècies. Tot això ho farem al llarg de la segona hora. No marxeu, ens aturem i seguim.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements, et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'Escala per lluitar contra la fam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de Davant, Cibarrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir. Yeah!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En dret a decidir el que vulgui la gent. Un país normal i sense corrupció. Els lladres i els banquers tots junts a la presó.
Un país normal on tots siguem iguals. Ja prou de retallades i cues als hospitals.
Un país normal amb dret a educació. Amb una gran cultura i respecte pels valors.
Això és el que volem, en més ho demanem.
Sense indigents que dormin els caixers.
Un país normal, amb el que tot avança. La gent ja no suïcida quan els treuen la casa.
Un país normal on tots siguin avantatges. On baixin els tributs i treguin els peatges.
Un país normal, ensenyera de l'amor. Tolerància i civisme per la gent de tot color.
Això és el que volem, aquí ens ho demanem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.